Avui, a Aula ELAC, parlarem de l'Institut Eduard Fontserè, que es troba en vies de convertir-se en una comunitat d'aprenentatge. A la secció ELAC Escoles Sostenibles, coneixerem diverses accions mediambientals que fan a l'Escola Bressol Casa dels Arbres. Estrenarem un nou capítol de la secció EOI ELAC Explorers, en què parlarem de la fleca i la pastisseria La Colombiana en alemany. A la secció Aula News assistirem a la jornada de portes obertes de l'escola Paco Candel. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Patufet ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. L'Institut Eduard Fontserè ha iniciat un procés per convertir-se en comunitat d'aprenentatge. La voluntat del centre és reforçar la cohesió i incrementar la participació d'alumnat i famílies i millorar l'aprenentatge. Avui volem saber què és una comunitat d'aprenentatge i com es desenvoluparà al Fontserè. I per això tenim amb nosaltres el Jaume Agustí, a l'Aleix Vila, a la Maria Luckman i a l'Abril Serra. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos avui. Jaume, comencem amb tu. Explica'ns una mica d'on neix la idea de convertir el centre en una comunitat d'aprenentatge i quan.
Amb el projecte de direcció que jo porto endavant i feta la diagnosi de l'Institut en la meva arribada fa ara tres cursos, aquest és el quart curs en el que jo estic a l'Institut, doncs vam detectar sobretot doncs, com altres instituts de la ciutat i de Catalunya, que era necessari plantejar-se de nou, no? Nous mecanismes, noves propostes pedagògiques per provar de millorar els aprenentatges. Per altra banda, la participació de les famílies era necessari activar-la i finalment també valorar que la participació de l'alumnat no quedés només en les situacions d'aprenentatge en les quals hi participen, sinó que també tinguessin un paper en la pròpia organització de l'Institut. Aleshores, en certa manera, nosaltres vam començar, abans de mirar el model, basant-nos en la teoria comprovada que, sobretot, el clima de l'aula i el clima del centre eren fonamentals per qualsevol procés de millora. I al marge de que les línies establertes anteriorment, no, que eren basades en les arts, nosaltres som un institut en el que el treball, no, de les arts és molt important per la cohesió i per la millora de tots els aprenentatges, doncs notàvem que no era suficient. Per tant, en aquest sentit, quan vam una mica treballar la pròpia cohesió dels professionals i l'acostament a famílies i alumnat, vam veure que al costat nostre, no, teníem un centre, l'escola Joaquim Ruïra, que és comunitat d'aprenentatge i que desenvolupava un model pedagògic que estava estès per tot el món. I per tant, doncs, vam demanar al Departament d'Educació doncs, la formació, no? el procés de formació i l'acompanyament, i estem ara doncs, en el que seria el segon curs d'aquesta transformació, d'aquest acostament al model, i doncs, bueno, molt, molt il·lusionats i molt encaminats.
Abans de seguir explicant què és una comunitat d'aprenentatge i què significarà per vosaltres, què voleu implementar, parlem una miqueta més de com és l'Eduard Fontserè, per si hi ha gent doncs, que no ubica aquest centre, no? I quines són les seves riqueses i també doncs, les seves, ja no problemàtiques, però bueno, aquelles coses que potser s'han doncs, de canviar o millorar. Entre vosaltres dos, que el coneixeu bé.
Bueno, jo crec que l'Eduard Fontserè és un centre que és cabdal també per la idea de voler treballar, no, com a eix principal la cohesió i la convivència. Al final per nosaltres és com l'eix principal per poder dur a terme doncs, classes de qualitat. I és un centre on tenim una gran diversitat, és un centre on tenim alumnat de diversos perfils, alumnat bueno, amb necessitats i alumnat també amb moltes ganes d'aprendre i d'enriquir-se i de créixer. Llavors és un centre que presenta molts reptes, però a vegades també presenta moltes oportunitats, i aquí també jo crec que l'oportunitat que tenim de convertir-nos en no, comunitat d'aprenentatge doncs justament enforteix aquestes oportunitats que presentem i que intentem oferir al nostre alumnat.
Anem a preguntar-li a les alumnes, que elles ens defineixin com és el seu institut. El Jaume ja ha dit que és un institut on es fan diferents projectes de caire artístic, no? Però vosaltres, com a alumnes, si haguéssiu de descriure com és l'Institut Eduard Fontserè, com ho faries tu, Maria?
Doncs, bueno, jo porto a l'Institut Eduard Fontserè des de primer de l'ESO, ara estic a primer de batxillerat, i l'Institut Eduard Fontserè és un institut que té molta diversitat cultural, i aquesta diversitat cultural genera que tinguem doncs, més oportunitats, també tinguem més idees entre nosaltres, i això també aporta una millor convivència entre nosaltres, i també podem compartir els nostres coneixements, i això també ens millora a nosaltres mateixos, de cara a tota l'educació i l'aprenentatge. També és un institut que fa moltes activitats, com ha dit el Jaume, que fa moltes activitats en les quals puguem parlar entre nosaltres, fer cercles de diàleg, conèixer-nos millor, i també el professorat també, que pugui intentar doncs, realitzar les seves activitats i conviure amb nosaltres, amb l'alumnat, sense que hi hagi cap repte que ho faci difícil.
Mm-hmm. Abril, què pots afegir o donar una visió diferent, no sé, o què és per tu l'Eduard Fontserè?
Bueno, jo també porto des de primer d'ESO i ara estic a primer de batxillerat amb la Maria. I l'Eduard Fontserè, com ha dit l'Aleix, és un institut on hi ha perfils molt diferents, i a vegades això pot semblar un repte i és difícil tant per als professors com per l'alumnat, però amb aquesta transformació, comunitat d'aprenentatge, jo penso que és una oportunitat molt bona, perquè al final, si tu veus que alguna cosa no va tan bé, doncs has de buscar algun tipus de solució, i nosaltres pensem que la comunitat d'aprenentatge és una d'aquestes opcions que pot fer millorar l'institut.
Perquè suposo, com deies tu, Maria, això és un institut superdivers. Potser no sempre entens els que tens al teu costat, no? Perquè tenen doncs, cultures, llengües diferents, religions diferents. No sé si això és un obstacle o, bueno, després a nivell d'institut us relacioneu tots entre tots.
De fet, ho veiem com una virtut, el fet de que tinguem tanta diversitat cultural a l'institut, perquè podem compartir coneixements, tradicions, que també fan que el nostre abast de coneixement sigui més ample i puguem empatitzar-nos més amb persones d'altres cultures, tradicions, etc.
El tema de, com deia el Jaume, aquestes coses culturals que feu, vosaltres teniu un festival de cinema, no sé, vosaltres que esteu a batxillerat ja heu passat, no?, per la preparació del film Serè, no sé si vau col·laborar o no.
Bueno, en el meu cas, sí. Jo no he participat en el projecte, però a mi m'ha fet molta il·lusió perquè formo part de l'Institut Eduard Fontserè i he assistit al film Serè tots els anys, i penso que és un projecte molt guai, perquè pot donar l'oportunitat a molta gent que l'agrada el cinema o la comunicació audiovisual, uh-huh. I és una oportunitat molt guai a mi, i jo penso que està molt bé.
Parlarem més endavant en aquest programa, parlarem del Festival Film Serè, ho fem tots els anys. Continuem parlant de tema comunitat d'aprenentatge. Deies que ara és el segon curs ja, no? que esteu en marxa. Quines activitats, quines coses prèvies heu fet per preparar, perquè suposo que això no és... Avui som comunitat d'aprenentatge, la cosa és porta un procés, no? Quines coses heu fet per engegar
aquest procés? Precisament aquesta pregunta que em fas, a més de la resposta que et donaré, ens porta una mica a l'estat en què ens trobem ara, no? L'estat en què ens trobem ara a nivell emocional i a nivell del procés en el que estem és el de... vinga, afanyem-nos per començar a concretar ja les coses i començar a aplicar les actuacions educatives d'èxit. Però, per altra banda, des del punt de vista de tot el que s'ha de preparar per poder fer un bon desplegament, no? Una bona engegada del model, doncs justament tant des dels formadors, assessors que ens acompanyen com des del propi sentit comú anem posant seny i fre perquè tota la preparació sigui feta. Per tant, com tu molt bé has dit, estem en un moment en el que després de l'any del curs anterior en el que vam fer la sensibilització, estem en l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, en el que ara podem dir que som ja comunitat d'aprenentatge, perquè les tasques que havíem de portar a terme aquest curs eren dues, bàsicament. Una, preparar l'aprovació de la transformació per part de tota la comunitat educativa. I justament no, vau venir a fer un reportatge el dia 5 de febrer perquè vam celebrar l'assemblea en la que vam acabar d'explicar per cinquena vegada en el que portem de curs a tota la comunitat en què consistia el canvi, i vam votar i celebrar que, no, que decidíem tots, no, ja no només els professionals, sinó també les famílies, els alumnes i els professionals i els voluntaris externs, no, que tenim des de fa anys que col·laboren en l'institut, tots junts vam fer aquesta aprovació. I la segona gran tasca d'aquest curs, com et deia, seria la de fer una projecció de futur des del punt de vista igualitari que comporta el model, en el que les propostes de transformació de l'institut siguin preses per part de tots. I aquest procés, que és el que farem enguany, rep el nom, dins del guiatge que rebem, de somni. Nosaltres ara hem de somiar què volem ser, a on volem arribar, des d'un punt de vista plural, no des del punt de vista de la direcció del professorat, sinó des del punt de vista de que en aquest somni hi haurà dos, tres, quatre decisions importants que seran preses entre tots en el que queda de curs.
Llavors, per tant, fareu trobades per col·lectius o, vull dir, professors per un costat?
Ara, un cop feta l'assemblea, hem de seure per acabar-ho de planificar, però sí, sí, haurem de fer diverses, no, reunions per una mica veure de quina manera, no, mostrem a tothom, no, com hem fet aquesta ideació, com hem fet aquesta projecció de futur, com hem somiat, i donar-li una forma i donar-li una imatge, perquè al cap i a la fi és un any molt, doncs, d'imatges, de programa, no? De crear un programa que sigui visible i que sigui, que pugui entendre tothom, com tu fas en aquest programa, no? Perquè precisament no podem pujar-nos a les idees pedagògiques, perquè si no ens quedaríem sols, ningú de la comunitat ens entendria. Per tant, hem d'intentar aterrar-ho tot i fer-ho tot en base als coneixements que tenim tots.
Pues ara, a veure si entre els dos fem això. Què és una comunitat d'aprenentatge? Portem molta estona parlant aquí de comunitat d'aprenentatge, però què significa comunitat d'aprenentatge?
Si et sembla, engego jo i tu continues.
Bàsicament,
és desplegar 6-7 actuacions, activitats pròpies d'una comunitat d'aprenentatge. Una és desplegar grups interactius de classe, en la que la classe s'allarga una mica més del que és el model de l'hora, i requereix la participació de voluntaris que col·laboren en el treball de les activitats que els alumnes fan.
És a dir, que els voluntaris entren a l'aula juntament amb el professor que hi hagi, professora, i llavors van interactuant amb l'alumnat.
Correcte. Bàsicament el que intenten és que les interaccions dialògiques de l'alumnat per arribar a resoldre les activitats que es plantegen sigui profitosa. Però, evidentment, què vol dir fer que l'alumne interactuï? Vol dir simplement que l'alumne no deixi de treballar, no perdi, doncs, no, les ganes de participar, i que, bàsicament, doncs, els que saben més puguin una mica, doncs, ajudar els que saben menys. Al cap i a la fi, és un agent que dinamitza, doncs, el que seria un model fora de, no, del que seria aquest, com seria el model cooperatiu. No? No li anomenem com model cooperatiu, però, bueno, tenim una certa proximitat amb aquest voluntari que dinamitza i ajuda juntament amb el professor o professora o altres professionals que poden estar també en el grup. En segon lloc tenim la tertúlia dialògica. En tercer lloc tenim la
tertúlia dialògica. Jo he participat en una tertúlia dialògica al Joaquim Ruïra, i és que, bueno, tothom exposa, no, les seves idees, i
bàsicament la tertúlia dialògica ha de comentar un producte. La tertúlia dialògica, la literària és l'estrella, doncs és una lectura, un text, el que fa que tots parlem sobre el text.
Vale. Això és tertúlia dialògica, t'he tallat, eh?
En tercer lloc, doncs tenim el model dialògic de convivència. Un model dialògic de convivència és preventiu i resolutiu, té algunes semblances amb el model de restauració de conflictes, però planteja que l'establiment del model fet entre tots, a través del diàleg i en el moment que hi ha conflicte resolt a través del diàleg, doncs és el que hem de desplegar i el que hem de posar en pràctica.
És un repte, això, eh?
Sí, sí, sí. El que passa és que com que al cap i a la fi ja havíem decidit, com ha explicat l'Aleix abans, i també han esmentat elles, que no, justament aquests cursos hem, no, hem desplegat un altre model de convivència per tal de poder no, millorar el clima de l'aula, doncs ja estem una mica com entrenats en aquesta, en aquesta preparació.
Vale. I a part d'això, algun punt més o l'Aleix que ens expliqui...
Que segueixi l'Aleix explicant alguna de les altres actuacions. Sí.
Va, bueno, jo abans de continuar amb les actuacions, per mi la idea clau també d'una comunitat d'aprenentatge és intentar vincular-nos més al barri, és a dir, que l'institut també pugui trobar maneres d'ajudar a que el barri pugui participar dins del propi aprenentatge, no? Ja no només dels alumnes, sinó també del propi barri. I nosaltres, com a centre de secundària, és un dels grans reptes, no? Que les famílies, que tot el barri en general sàpiga què es fa, també puguin ajudar i col·laborar amb nosaltres, i així també a la vegada doncs, enriquir-nos tots personalment, que jo crec que també és una forma de que el barri també pugui millorar en molts sentits. Per tant, era una de les coses, un dels aspectes que canvia, no? És a dir, al final, una comunitat d'aprenentatge és una forma d'organitzar el centre, que és bastant, jo crec, innovadora, perquè el que vol justament és això, no? És implicar tothom en l'aprenentatge i que tothom aprengui. Al final és una de les coses que jo crec que és més interessants de les comunitats d'aprenentatge.
El Jaume ha parlat dels voluntaris, heu parlat de que ja heu fet activitats doncs, per donar a conèixer també això, el barri, que és aquesta comunitat. No sé com està el tema de voluntaris, no sé si ja teniu força, si encara esteu pues, això demanant més gent, perquè serà un element molt important d'aquesta vinculació també amb el barri.
No? És un element clau que hem de començar a desplegar, encara no hem fet la feina prèvia del que seria no, tota aquesta organització, perquè serà una organització complexa, el fet de buscar voluntaris, trobar perfils de voluntaris, fer també no, el que és l'aterratge d'aquests voluntaris al centre, però creiem que sí que és un element cabdal i també el gran punt positiu que tenim nosaltres aquí és el Ruïra, no? Que el Ruïra tenir també ja una base sòlida d'aquests voluntaris, també ens podrem no, com retroalimentar i al final podrem ajudar-nos entre nosaltres per també fer aquesta tasca de trobar
voluntaris. I com a professor? Com a professor suposo que és difícil, no? Estàs acostumat a una forma de fer docència i això trenca totalment, no?
Sí, sí, tradicionalment un professor sempre ha sigut una persona solitària que s'enfronta a la classe ell sol davant de tota una sèrie d'alumnes i ha de fer front a tota una sèrie de situacions. I normalment, bueno, molts professors tenim molt de respecte al fet que entrin persones no, alienes, és a dir, adults, no? Al final seran aquests voluntaris, seran persones adultes que entraran a l'aula. I això, clar, sempre genera aquest neguit de et fiscalitzaran, és a dir, et criticaran, et jutjaran, com fas tu la classe, com ets tu com a professor, no? I sempre crea aquest neguit i crea aquest respecte. Però jo crec que a la vegada també és una oportunitat que tenim tots i totes d'ajudar-nos per, al final, aconseguir que el clima d'aula no? i el que és l'aprenentatge general doncs, millori. Jo crec que, en general, els professors de l'Eduard Fontserè estem bastant convençuts de que és una oportunitat de poder aconseguir aquest objectiu, aquest repte.
T'he anat preguntant coses, no t'he deixat desplegar dels punts que estàveu desplegant, no sé si queda algun més d'algun altre.
Sí, si vols, jo simplement acabo el llistat.
Sí.
Bàsicament, la part formativa no, del model és molt important. En aquest sentit, el model aporta dues actuacions més a les que t'he esmentat abans, que són la formació dels propis familiars i la formació del professorat. Pel que fa a la formació dels familiars, és una formació que el centre ha de donar i l'ha de donar d'una manera que sigui dialògica, que no sigui una formació en la que no, una persona experta necessàriament sigui la que forma els propis pares i mares, els familiars dels alumnes, sinó que siguin estructures que ja estan creades en les quals bueno, els propis familiars amb l'acompanyament a vegades de professionals del centre o a vegades amb un professional extern, poden desenvolupar i poden tenir un espai en el que els fills observen que els seus pares també estan aprenent mentre ells van aprenent. I s'estableix a la llar, a casa, doncs, situacions a vegades en les que pares i fills parlen del que estan aprenent junts. I per tant és aquesta no, modalitat, no tant la del tema que es desplega, sinó la del fet de que l'escola també és una mica escola no, teva, en la que es produeix un altre cop aquesta interacció des de la igualtat i aquesta interacció que genera diàleg.
Anem a preguntar-li a elles què opinen de tot això. Què penseu que podeu aportar vosaltres en una comunitat d'aprenentatge o què us poden aportar? Ells comentava ara això de la formació de pares i mares i de conversar més sobre temes que esteu aprenent amb ells. No sé si això ja és una cosa que feu a casa vostra o si direu, ostres, doncs mira, estaria bé que els meus pares també es fiquessin en això o que fossin voluntaris, no sé, com ho veieu?
De fet, ens pareix una idea molt bona, aquesta de la comunitat d'aprenentatge, que implanti aquestes activitats, sobretot pel fet de que quan s'incorporin voluntaris, pares i mares a l'aula, ells també han viscut d'una manera molt diferent de la nostra i molts també han tingut una educació molt diferent a la nostra. Tenen coneixements molt diferents als de nosaltres i poden també ajudar molt tant a nosaltres com al professorat. I de fet, el professorat també pot rebre com una petita ajuda, uns ànims de part dels pares i dels voluntaris que vindran a ajudar al centre. I el cercle de diàleg que també ha comentat el Jaume és una activitat que nosaltres també fèiem al Joaquim Ruyra i de fet funcionava molt bé. De fet també era una de les hores que més ens agradava, ja que ens seiem tots en cercle de diàleg i a base d'una lectura parlem entre nosaltres i compartim vivències o compartim qualsevol situació o problema que tinguem i així ens coneixem molt més i hi ha una comunicació molt més bona entre nosaltres els companys.
Tu recordes aquests cercles de diàleg, si alguna vegada van ser allò com una mica tensos, però ostres, al final, quines coses hem après, no sé, era una cosa així?
Sí, al final sortíem d'aquestes classes aprenent moltíssimes coses i és una de les hores que més ens agradava, ja que també se'ns han quedat moltes coses que vam dir durant aquestes hores, ja que compartíem moments que van ser molt passats i moltes vegades eren situacions que també ens passen a nosaltres mateixos i no érem capaços de comentar-les en grup, però en aquests cercles de diàleg doncs, ho comentàvem amb tots i doncs, sorgia com un ambient molt de estem junts i no estem sols i estem aprenent tots junts.
A veure, l'Abril, què opines? Si té la mateixa visió que la Maria, què penses que podràs obtenir d'aquesta comunitat d'aprenentatge o què podràs aportar tu? Què és el que més t'agrada d'aquesta idea?
Pot ser, a mi directament, com ara estic a primer de batxillerat i passaré a segon l'any que ve, pot ser que a mi no m'afecti directament, però a l'Institut General penso que tant a la convivència com al nivell d'aprenentatge ens pot ajudar molt, perquè en primer lloc quan venen les famílies, doncs els alumnes el professorat podrà ajudar
els alumnes
i les famílies també, perquè els alumnes puguin tenir aquesta visió de, estan més adults a la classe. Estan més acompanyats i ahir el fet de tenir pares i més adults els podrà ajudar a tenir més responsabilitat, per així dir-ho, i estar més motivats a l'hora d'estudiar i treballar a la classe.
Tu això també, el Ruïra també era així, no sé tu, com ho vivies, que vinguessin els voluntaris, no sé, com era?
Jo me'n recordo que a mi m'agradava molt, perquè tinc molts bons records del Ruïra, me'n recordo de molts pares i mares que ens ajudaven, de companys i companyes, i era una cosa molt guai perquè ens ajudàvem a entrar tots, tant el professorat com els pares o nosaltres entre els alumnes ens ajudàvem entre tots i era molt bonic i a més podíem aprendre millor, estàvem més concentrats i ens ho passàvem bé al mateix temps.
I les vostres famílies què opinen de tot això?
De fet, quan ho fèiem al Joaquim Ruyra li agradava molt la idea, ja que també podien ells mateixos veure el que estem aprenent i el que estem fent en realitat a classes. I de fet, nosaltres també teníem com la pressió de que ens estan veient diferents pares i inclús els nostres mateixos pares i doncs ens posàvem també a treballar molt més millor per a que tinguin aquesta visió positiva de nosaltres.
I tu?
Bueno, en el meu cas, els meus pares no estan tan involucrats, però jo parlo molt amb els meus pares sobre això i pensen que és una bona idea tant pels alumnes com per l'institut en general.
I vosaltres, tu deies, estic a primer de batxillerat, ja només em queda segon, ja no em tocarà tant. Heu pensat que potser podeu ser voluntàries en el futur? Us ho havíeu plantejat?
Sí, de fet, hi ha alguns profes que ens ho van comentar, de que ja que estem ara a l'etapa de batxillerat i estem a un any d'acabar-ho, de que podríem oferir-nos nosaltres mateixos com a voluntaris, també pel fet de que hem estudiat tota l'ESO a l'Eduard Fontseré i també coneixem les dinàmiques de Joaquim Riera i doncs podem aportar i ajudar molt més i millor als futurs alumnes de l'Institut d'Eduard Fontseré.
A tu t'agradaria també?
A mi també, m'agrada molt parlar amb els meus companys, tant amb els meus companys com amb els professors, i penso que aquesta idea de que els més grans puguin ajudar també és molt bo, no? Tenir com uns referents d'alumnat és una cosa que ens pot aportar molt.
I el de les tertúlies aquestes que deia la teva companya, suposo que també, no?
Sí. Sí.
Quin és el pas següent? Què fareu al curs vinent? Implantareu ja alguna d'aquestes qüestions? O ara, més a curt termini, el que s'ha de fer és buscar voluntaris? En quin punt us trobeu?
Bàsicament, de les actuacions que abans t'explicava, quedaria la participació, no, de tota la comunitat en els espais de decisió, no, que siguin possibles. Bàsicament, la pròpia assemblea que hem fet ara, jo no l'havia fet mai en cap institut de secundària com a tal, una assemblea, no, intersectorial, i les comissions mixtes són també una eina de participació pròpia del model. Per tant, aquestes dues, no, aquesta última actuació, casualment, enllaça molt bé amb la pregunta que tu em fas. Justament el curs vinent, si apliquem la llei de, no, la llei del sentit comú de no ens accelerem, preparem bé tot per poder fer una bona engegada, doncs comporta que el curs vinent bàsicament el que farem seran comissions mixtes per veure, no, una mica quins temes han sortit en aquest somni que farem aquest curs. Treballarem tot el tema de com tenir el nostre llistat, el nostre banc de voluntaris, no, per tenir-lo preparat de cara al 27-28 i no per al curs vinent. I doncs, per altra banda, acabar de rebre la formació necessària com per poder fer el desplegament. Ah, i si realment no estan en contra, no, ni alumnat, ni famílies, ni professionals o voluntaris externs, doncs començar a treballar el model dialògic de convivència que pensem que és, no, justament l'actuació que més feina comporta, perquè si realment l'has de fer consensuada a partir d'una reflexió profunda com ens recomanen, doncs ben bé mereix tot el curs vinent.
Sí, d'aquest somni que tu dius, que heu de començar a treballar, us preguntaré a cadascú de vosaltres. Un somni dintre d'aquest macrosomni, què t'agradaria a tu?
Per mi el somni principal seria que la ciutat, el barri, en la futura transformació que sembla que vindrà, doncs que escolti a l'institut.
Un somni molt maco. Aleix.
Quina pregunta. És complicada, perquè al final de somnis en tenim molts. Jo crec que per mi el somni més important en el context, no, en el que ens trobem ara mateix de canvi, de transformació, és ser capaç com a professor d'aconseguir que gràcies a aquest canvi que tindrem, doncs aprofitar bé aquest canvi i aprofitar tot aquest desplegament, no, que estem iniciant per poder millorar la qualitat dels aprenentatges i la qualitat del que és la vida a l'institut. Per mi és potser el somni que tinc més important de cara a propers anys amb el meu alumnat.
Maria.
Doncs el meu somni seria que una vegada que s'implantin aquestes activitats de comunitat d'aprenentatge, que els alumnes, a part d'aprendre, que també visquin la situació, que també la disfrutin, i que quan arribin a quart de l'ESO o a batxillerat com nosaltres, doncs es vagin de l'institut, abandonin l'institut amb la idea de què bé m'ho he passat en l'Institut d'Eduard Fontseré i quan n'he après i com he gaudit l'experiència amb el professorat, amb el docent.
I tu, Abril?
Jo crec que seria trencar aquest estereotip del barri que tenim i...
Bueno, hem comentat, no, que l'institut està a, bueno, Florida, a les Planes, no?
Sí. Doncs jo crec que aquest seria el meu somni, perquè la gent quan escolta el barri de la Florida és com, ui, el barri de la Florida. Però bueno, seria que tothom pugui, com dir-ho, que tothom pugui disfrutar d'aquest canvi i adquirir un millors
coneixements
tant acadèmics com personals i gaudir entre tots i totes.
Doncs Jaume, Aleix, Maria i Abril, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos totes aquestes coses tan interessants. Us desitgem llarga vida i bona vida a la comunitat d'aprenentatge i des d'aquí, doncs, que si hi ha voluntaris que es vulguin apuntar, doncs això, que es posin en contacte amb vosaltres. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Aquesta setmana el nou capítol de OILH Explorers parla de la fleca i pastisseria La Colombiana. Ens ho expliquen dos alumnes d'alemany de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet.
Guten Tag, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendung von Aula L'Hospitalet Digital auf Deutsch. Wie geht's, Erika?
Hallo, Guille. Super, danke. Es ist bereits 19 Uhr und ich habe schon Hunger. Was meinst du dazu, wenn wir über kolumbianisches Essen sprechen?
Das klingt gut für mich. Und genau war ich gestern in einer super leckeren kolumbianischen Bäckerei.
Oh, wie köstlich. Hier in der Nähe, L'Hospitalet?
Ja, es heißt Panaderia y Pastelería La Colombiana. Es befindet sich zwischen Canserra und Pubilla Casas.
Ich muss unbedingt dahin gehen. Wenn ich darüber nachdenke, ist L'Hospitalet eine Gemeinde mit einer großen lateinamerikanischen Präsenz.
Auf jeden Fall. Ich habe gelesen, dass etwa 50% der im Ausland geborenen Einwohner Lateinamerikaner sind.
Das Erstaunliche ist, dass man an jeder Ecke lateinamerikanische Restaurants sieht. Wenn es um kolumbianisches Essen geht, darf die Bandeja Paisa nicht fehlen, stimmt?
Zweifellos. Und die Bäckerei, von der ich spreche, hat einige Desserts und eine Vielzahl von Brotsorten wie Pan de Bono, ein traditionelles kolumbianisches Käsebrot. Weißt du, was es ist?
Ja, eine Versuchung. Es ist nicht nur als eines der besten Brote des Landes, sondern auch weltweit anerkannt ist. Und was ist mit den Arepas? Gibt es die auch dort?
Sie könnten nicht fehlen. Weißt du, dass ihr Ursprung zwischen Venezuela und Kolumbien liegt?
Ja, ich habe das irgendwo gelesen. Sie sind ähnlich, aber die Arepas aus Venezuela sind süßer. Aber es gibt, der Unterschied ist subtil. Aber es gibt Leute, die sie bevorzugen.
Genau. Ich bin sicher, dass man in La Colombiana die kolumbianischen Arepas bevorzugt.
Natürlich, und sie begleiten sie gewöhnlich mit Käse und Huevos Pericos.
Huevos Pericos? Ich habe viel von ihnen gehört. Aber wie werden sie zubereitet?
Sie sind wie Rühreier, aber mit Zwiebeln und geriebener Tomate.
Das klingt sehr lecker.
Nun, die Desserts sind es noch mehr. Kennst du Torta Tres Leches?
Wie konnte ich sie nicht kennen? Schon beim Gedanken daran läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Es ist ein Kuchen, der mit drei verschiedenen Milchsorten gemacht wird.
Ja, Kondensmilch, flüssige Sahne und evaporierte Milch.
Was für ein Genuss!
Was viele nicht wissen, ist, dass dieser Kuchen in Mexiko oder Nicaragua entstanden ist. Von dort aus verbreitete sich in ganz Lateinamerika und gelangte nach Spanien, wo ebenfalls ein typisches Dessert ist.
Es ist wunderbar, wie die Traditionen und Kulturen Lateinamerikas und Spaniens im Laufe der Geschichte miteinander interagiert haben, nicht wahr?
Es stimmt. Pastelería La Colombiana ist ein Beispiel für Integration und Bewahrung der Kultur.
Nicht nur können sie mit uns ihre Kultur teilen, sondern es ist auch ein Treffpunkt für Kolumbianer.
Es ist auch noch eine gute Lösung für den Fall, dass jemand auswandert und sich allein fühlen könnte.
Zweifellos ist L'Hospitalet ein Beispiel für Integration zwischen hispanischen Kulturen.
Das ist eine gute Botschaft, um unsere Sendung abzuschließen. Wir hoffen, dass euch die Folge über die kolumbianische Küche und Kultur gefallen hat.
Wir sehen uns in der nächsten Sendung.
Bis bald!
Thank you.
L'Escola Bressol Casa dels Arbres desenvolupa diverses accions de caire mediambiental en el marc de la xarxa ELEAC Escoles Sostenibles. Els paucs de tela que fan les àvies teixidores, un hort i separar 5 fraccions de residus són algunes d'aquestes accions. Hem visitat l'Escola Bressol per conèixer de primera mà com ho fan. És un reportatge de l'Eric Cayuelas.
Som part de la xarxa sostenible d'escoles Bressol i és una manera d'enxanxar-nos, de connectar amb altres escoles i veure quines accions duem a terme i quines podem dur a terme per seguir millorant. Algunes de les coses que fem és, per un costat, el tema de no dur sabates a l'escola, que és una cosa de la nostra mirada, de respectar els espais dels infants, i llavors tenim els PUCs reutilitzables. Tenim aquests PUCs que els vam fer en el seu moment, vam fer un projecte que era d'àvies cosidores. Llavors tenim fets aquí per antigues famílies, alguns reutilitzables que poden utilitzar. I també veieu per aquí que les famílies porten els seus PUCs, ja sigui de tela, cosits per ells, alguns altres reutilitzables, o fins i tot hi ha famílies que porten sabatilles d'estar per casa. L'objectiu és no trepitjar amb sabates de carrer l'escola, els espais dels infants, així que intentem fer una acció sostenible també en això dels PUCs. Després tenim l'espai verd, el passadís, on fem el reciclatge de tot tipus de residus.
Aleshores, aquí tenim l'espai verd, que és tota la zona de reciclatge de l'escola, i aquí es poden portar les piles, ho porta també la gent del barri, sobretot antigues famílies que ho saben i demés, venen aquí. També reciclen vidre, envasos, paper i cartró, que això les famílies normalment ja ho fan a casa, però que tot el que recicla aquí l'escola, les educadores, els nens i els infants i demés, ho porten aquí. I també tenim com a cosa així especial els claquis d'oli usat, el pots emportar a casa, després el portes ple o fins on el tinguis, i tenim aquest contenidor. Quan està ple, us puc ensenyar un exemple. Aquí hi ha una ampolla d'un claqui ple. Quan està tot ple, doncs l'Ajuntament ve a recollir-ho i fa el seu tractament per reciclar-ho.
També, a part de l'espai verd, tenim el reciclatge de totes les estances. Tenim el rebuig, l'orgànic, el plàstic, i després també, com a acció en què puguin participar els infants, tenim aquesta aigua reciclada, que és la que s'obre dels àpats. Quan els infants dinen, les restes d'aigua que queden en els gots, l'anem guardant també per regar. Als infants els agrada fer aquesta participació activa, no?, per regar les plantes de l'escola, i això és una acció que fem amb ells. I altres coses que duem a terme són, per exemple, l'hort de l'escola, que és autogestionat per les famílies del centre. Tenim una de les referents ambientals de l'escola, de la xarxa sostenible, que és la que supervisa aquest espai de l'hort, però són les famílies les que venen i participen i s'impliquen moltíssim.
Aquest racó només funciona si tenim l'ajuda de les famílies. Sense l'ajuda de les famílies seria impossible, perquè el dia a dia se'ls menja. Amb la qual cosa venen famílies, han netejat l'hort, comencen a plantar coses, i els infants s'impliquen, doncs, bueno, regant, posant les plantes, després aquest menjar que surt l'anem menjant, el portem a la cuina i ens ho fa, una miqueta així.
Després, altres coses que fem també és la recollida d'aigua de pluja. Des que va haver tanta sequera, vam començar a recollir amb galledes l'aigua de la pluja, i és el que utilitzem per regar l'hort o les plantes a l'escola. Que les accions les duem a terme de forma conjunta va bé pel seu aprenentatge i va bé com a comunitat. Entre tots ens ajudem i sense la implicació de tots no anem enlloc. Crec que el reciclatge i les accions sostenibles és una cosa que hauríem de fer tots, perquè és el nostre planeta, l'hem de cuidar. És un aprenentatge allà per la resta de la seva vida i és molt important començar des de la petita infància.
Aquest curs estrenem un nou format de connexió Frederic Mistral. L'alumnat de quart, que ha participat en el programa Tàndem de Comunicació Audiovisual, ha treballat la notícia i com parlar en públic. La pràctica final ha estat presentar un informatiu amb notícies que han redactat ells. Fins i tot han fet una notícia falsa. Aquest és el resultat de l'alumnat de quarta.
Imagineu-vos que esteu en ple examen de català i, de sobte, se sent un soroll molt fort que ve del pati.
Va sonar l'alarma i tots vam sortir corrents al pat al camp de bàsquet pensant que era un simulacre d'incendi.
Però quina sorpresa! Havia aterrat un helicòpter i d'ell van baixar la minya amb el Carol G per visitar els seus fans del Frederic Mistral.
Donald Trump té un nou objectiu. El president dels Estats Units vol apoderar-se amb l'illa de Groenlàndia. Per què? Doncs perquè sota del gel hi ha minerals molt valuosos per fabricar mòbils i ordinadors.
A més, com que els gels estades fent, volen controlar les noves rutes de vaixells i vigilar millor el mapa.
L'efecte dels Reis ara acaba de forma tràgica en l'Hospital de Llobregat i a Constantí.
Un incendi va obligar els veïns a fugir saltant de terrassa en terrassa i un home de 77 anys va perdre la vida.
En total han mort dues persones en aquests focs. Recordeu revisar sempre que les estufes estiguin apagades.
El Barça femení ha guanyat la final de la Supercopa contra el Real Madrid.
El Barça va guanyar 2-0 amb gols de Brooks i Alexia Putellas.
El Barça no va poder certificar la victòria fins al temps afegit quan Alexia va marcar de penal.
Ja estan en marxa les jornades de portes obertes a escoles i instituts de la ciutat. Fins a la darrera setmana de febrer, les famílies poden visitar els centres per conèixer com són i la seva línia pedagògica de cara a la preinscripció, que s'inicia el 4 de març. Hem assistit a una d'aquestes jornades de portes obertes a l'escola Paco Candel.
L'escola Paco Candel viu una jornada de portes obertes atípica. Pares i mares recorren classes amb data de caducitat. Al setembre, el centre es trasllada a l'edifici definitiu que s'està construint per substituir els mòduls actuals. Tot i que la vista està posada en el trasllat, les noves instal·lacions són només un dels atractius de l'escola reconeguda pel seu model educatiu.
Nosaltres partim molt de l'experimentació i del joc de l'infant i, a més, intentem deixar clar a totes les famílies que el que s'inicia amb un I3 doncs, ha de tenir continuïtat tota la primària perquè després doncs, no hi hagin sorpreses de que bueno, les famílies facin demanda de canvis de metodologies que en el fons no és el que oferta doncs, l'escola Paco Candel.
Jo crec que del Paco Candel sobretot el que és més important és la metodologia, la calidesa dels professionals avui, que sempre hem escoltat parlar de com treballen, però veure en situ pues, ha estat molt bé.
Jugar és la base de tot, no? O sigui, com aprens és jugant, experimentant, tocant...
Les famílies s'han vist amb bons ulls poder formar part del procés educatiu dels seus fills.
I l'acompanyament que fan els infants, o sigui, el tema de l'entrada relaxada, que les famílies estiguin presents al centre, que moltes escoles, tant del barri com de la ciutat, és molt difícil perquè no hi ha espais que puguin encabir les famílies dintre, un espai físic. Llavors, que aquí es pugui estar dintre i acompanyar els infants en aquesta nova etapa, per mi és molt important, per exemple.
Bueno, i fins al final, ja ens ho diuen, o sigui, fins a sisè, els projectes, tot al final és acompanyat pels pares, bueno, pues això, poder veure els seus progressos i de més.
Mentrestant, les obres de la futura escola van a bon ritme. Esperen que l'última setmana de juny s'iniciï el trasllat.
La il·lusió, però també la part d'angoixa de com desmuntar una escola mentre està en funcionament. I això és el que hem de fer una mica, doncs, un encaix, doncs, les persones de l'equip directiu, doncs, amb l'equip docent.
Hem vist una foto per sobre i la veritat que és superxulo. O sigui, crec que a nivell
instal·lacions,
o sigui, és brutal. Sí, sí. Acompanyat, doncs, del que dèiem, no? d'una bona ensenyança, d'un bon model.
El 4 de març comença la preinscripció escolar. Fins llavors, centres com l'Escola Paco Candel ofereixen jornades de portes obertes. El dia 3 hi haurà una nova oportunitat per visitar el centre.
10 centres educatius de l'Hospitalet participen aquest any, fins al 27 de febrer, en l'onzena Marató Rem de l'Energia. Es tracta d'una campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l'ús i el consum eficient de l'energia. Durant un mes treballaran accions enfocades a l'estalvi d'aigua, de climatització, d'enllumenat i d'energia elèctrica i també d'emissions i de mobilitat. També engegaran accions de difusió i sensibilització. Prèviament s'hauran fet als centres sessions preparatòries i s'hauran pres lectures dels comptadors que permetran calcular els consums reals i detectar com afecten el consum, el nombre d'usuaris, l'ús de nova maquinària o l'increment de la ventilació dels espais. Avui és dimecres de cendra, el darrer dia de Carnaval, i per celebrar-ho us deixem amb algunes imatges de com s'ha celebrat el Carnaval a la ciutat. Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Maciel i Luciel de l'Escola Patufet Sant Jordi, que ens recomanen llibres.
Bon dia a tothom. Me dic Luciel i tinc 9 anys. Estudio en Patufet Sant Jordi de quart B i m'agrada aquest llibre, Tintín, l'Alfer Tornasol. Aquest llibre és molt amigable i a mi m'està agradant perquè són com aventures i a mi m'agrada el còmic i m'agrada aquest personatge, el Tintín. Tinc un gos blanc. El gos se les diu Milu. M'agrada el Tintín, recomanaria a tercer i a segon.
Bon dia, em dic Maciel, tinc 9 anys, Vaig al curs de quart B, estudio a l'escola Patufet Sant Jordi i us vull presentar aquest llibre que es diu El supernervall i Medusoc. Aquest llibre es tracta d'un nervall que vol ser un superhéroe i el seu amic vol ser el seu company. Que es menja un gofre i després surt un gofre gegant amb una massa geganta que és la mala de la història. El gofre li guanya a aquesta massa. D'això es tracta. Ho vaig descobrir a la meva classe buscant un llibre perquè ja m'havia acabat un altre i així ho vaig trobar. M'agrada aquest llibre perquè és molt divertit i ajuda alguns nens a que aprenguin algunes paraules, unes paraules més en català. Li recomanaria als nens que encara no sapigueixen català.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de com l'Institut Vilomara ha creat una redacció periodística i de com elaboren una revista. I també estrenarem un nou capítol de la secció EOI LH Explores i podrem veure també l'informatiu que han fet l'alumnat de l'Institut Frederic Mistral. Us hi esperem. Fins dimecres.